Miren, ens ha arribat una nota de premsa que vull parlar-la en la diputada que tenim nosaltres, nacional, de Unides Podem per Castelló, Marisa Saavedra. Bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Mira, ens ha arribat una nota de premsa que diu que la diputada de Podemos, en el Parlament Europeu, Idoia Villanueva, a instàncies de la diputada per Castelló al Congrés, Marisa Saavedra, ha demanat en el Parlament Europeu que s'investigui el possible dumping comercial dels cítrics d'Egipte. Mare meva, quin tema més bo, Marisa.
Bueno, és un tema imprescindible abordar. El nostre sector agrícola, i en concret els cítrics, aquí a Castelló, pues bueno, tenen sempre aquestes amenaces, no? d'una competència deslleial, d'uns tractats internacionals que s'han aprovat en contra nostre, des de luego, en un, que deixen el nostre sector als peus dels cavalls, i nosaltres sempre estem treballant des d'Unides Podem, així al Congrés, amb el Ministeri, i també pues, des de casa, les nostres eurodiputats i eurodiputades, treballem per demanant, ja portem molt de temps, en el tema del control en les fronteres, té que haver un control fronterer molt clar pel tema de les plagues, que ens ha generat molts problemes, el tema d'utilització de fitosanitaris que tenen prohibit els nostres agricultors i en altres països no, i bueno, pues ara ens estem trobant en un augment de la importació dels cítrics que estan d'Egipte, estan denunciant les organitzacions agràries que suposen d'alguna manera, entenem nosaltres, un dumping social, un dumping al sector, en el sentit que bueno, pues estan rebentant els preus, fotran, diríem així, farà malbé el final de la campanya, i estem parlant de, clar, de països on és molt, molt important posar el foco en quins són els controls fitosanitaris, quin és l'ús dels plaguicides que fan, quines són també les condicions socials, perquè nosaltres quan denunciem els tractats europeus ho fem també perquè pensem que n'hi ha que tindre molt en compte a l'hora de firmar tractats i d'importar de l'altra part del món productes que se queden després així als nostres arbres, és molt important valorar la petjada ecològica, des d'on estan venint productes que nosaltres tenim així de proximitat, no? I bueno, pues, també fins i tot les condicions socials, no són igual els salaris que exigim així als nostres agricultors i a les collidors i collidores que han de ser dignes i bueno, pues, tenir la competència de països que paguen en molts casos a preu quasi d'esclavitud, de manera que és molt important en el comerç, en les regles de comerç internacional és fonamental el poder abordar aquestes qüestions i que se tinga en compte que la competència ha de ser en, bueno, el que demanen els nostres agricultors i agricultores, que hi hagi reciprocitat en quant a les condicions que se demanen als nostres agricultors i el que se demana als productors de fora per importar.
Mire, ens interessa molt com va la crisi de la rajola, com des d'Unides Podemos, què s'està fent, què estan demanant.
Sí, nosaltres portem molt de temps, ho hem parlat aquí, Susana, més vegades, demanant, exigint, no?, aquestes ajudes que finalment se van anunciar a final de l'any per part del govern i del Ministeri d'Indústria a la nostra indústria, a la rajola, perquè a la ceràmica, perquè efectivament són molts llocs de treball, un terç dels llocs de treball a Castelló estan afectats per aquesta indústria i per aquesta crisi derivada de la guerra i del, bueno, dels preus de l'energia, etc. És una indústria gas intensiva, no? I està patint molt les conseqüències de, bueno, pues de la situació geopolítica i de l'energia. Nosaltres hem treballat molt perquè arriben aquestes ajudes, continuem pressionant perquè s'agilitzen, perquè s'amplien, és molt important per al sector. També hem expressat moltes vegades, han de condicionar a qüestions d'ocupació, de que se mantingui l'ocupació, se mantinguin els llocs de treball a les empreses, evidentment. Això se va fer ja en les ERTEs, en la pandèmia, no se poden donar ajudes a empreses que després despediran els treballadors i treballadores. Estem treballant perquè s'agilitzi, però jo voldria apuntar un element molt important en aquesta crisi, que té que veure en la nostra relació amb Argèlia. Nosaltres també critiquem des d'Unides Podem ese canvi que Pedro Sánchez va, de manera unilateral, vaig a dir, no?, el Partit Socialista va anunciar i va fer públic respecte a la relació amb Marroc i Argèlia. Això és una qüestió molt important i que s'ha de, estos passos, estos canvis de posició, s'han d'estudiar de manera molt, molt seriosa i molt reflexionada, i nosaltres som molt crítics, no haguera passat si nosaltres tinguem més pes al govern, perquè realment pensem que la nostra relació amb Argèlia, i en este cas, bueno, en Espanya, però en les nostres comarques, és essencial per el tema del gas, de manera que, clar, no és ninguna broma que de pronte canvi energia i sa relació i passem a tindre més dependència justet del gas de Rússia en una situació de guerra.
És que menys tindríem que tindre dependència.
Entonces, és així, de manera que bueno, nosaltres, de moment, a veure, la situació és la que és, estem treballant perquè les ajudes arriben el més pronte possible, que se condicione també el tema de manteniment del treball, estem preocupades també per aquesta situació i bueno, estem treballant també en el govern i estem plantejant la qüestió geopolítica en quant a la relació amb Argèlia, que se té que normalitzar i per últim, també les inversions que ja s'estan fent a nivell de govern i a nivell del govern del Botànic, inversions per buscar, anem a dir, noves fonts energètiques per a no dependre d'aquesta manera del gas. S'està treballant en el tema de l'hidrogen verd, etc. I bueno, n'hi ha inversions clares en els últims pressupostos també de la Generalitat, que hem impulsat des d'Unides Podem, perquè s'investigui per la investigació, l'Institut de la Ceràmica i altres entitats, investigació per no dependre tant del gas, d'un element que efectivament en una situació geopolítica canviant, pues, pot posar en perill molts llocs de treball.
Mire, deixem que li parli d'on vostè treballa totes les dies, que és des d'allí, des del Congrés a Madrid, i és perquè van a posar-li al senyor Tamames, molt propet d'on vostè s'assenta, li posen un escon per a d'ell, per a esta pròxima moció de censura de Vox, no?
Sí. Bueno, parlarem a posteriori. La previsió nostra, la previsió meua, és que això va ser un esperpento. Va ser un esperpento perquè, a veure, la moció de censura és, bueno, és un mecanisme constitucional, és un mecanisme democràtic, front a un govern, quan unes forces polítiques va passar, nosaltres vam enviar fora. És la primera. Recordem que la moció de censura en una situació de corrupció terrible del Partit Popular, pues, bueno, la vam impulsar, el Partit Socialista i Unides Podem van buscar unes majories i vam aconseguir enviar fora el govern més corrupte de la història, quasi, en democràcia. I bueno, pues, ara tenim aquí la situació d'un partit de Vox, d'un partit d'ultradreta que no té una majoria, de manera que sap que no la traurà endavant, però va aprofitar aquests dos dies de publicitat gratis, va aprofitar dos dies de la institució, en la seu de la sobirania popular, per abocar a missatges que són els seus, missatges homòfobos, xenòfobos, racistes, masclistes, i bueno, pues ahí tenen tots els micròfonos per a besar tots aquests missatges horrorosos, i estem parlant d'una força política que, bueno, pues que no respecta ni tan sols el sistema democràtic.
Sí, en aquest cas, el senyor Tamames en principi anava a fer-la sols i ara també intervendrà Santiago Abascal, per lo vist, no? Són aquestes últimes informacions que estem tenint en aquests dies, o sigui, vostè els ha arribat o els ha arribat?
Sí. El tema està en que jo, la crítica que feia de l'esperpento és perquè estem parlant d'un partit que no aporta res al benestar de la societat. Estem parlant d'un partit que ni tan sols, que l'únic que fa i per a lo que està a les institucions, en concret al Congrés, és per a enturbiar, per a embrutar, per a sortar bulos, i si se n'hi ha al Congrés, per a sortar bulos, mentides, humiliar.
Sí, però en aquest cas serà el senyor Tamames el que farà el discurs i, per tant, un discurs que ja s'ha filtrat i que vostès saben de lo que anirà, per tant, bueno, ell té orígens.
Sí, té els orígens. Ara mateix ell intervé com a candidat plantejar per Vox en la moció de censura de Vox, per això jo plantege la crítica no a este senyor, que jo, en fi, no vaig a calificar-lo, però bueno, estem parlant de la moció de censura de Vox, és el candidat que Vox planteja, i jo recorde que és una força política que, per exemple, en els pressupostos generals de l'Estat no fa ni esmenes. Ells voten que no a tot, han votat que no a totes les ajudes als nostres sectors, per dir alguna cosa, la ceràmica, l'agricultura, voten que no a tot, perquè ells estan en l'única funció ahir en el Congrés, és per a enturbiar, per a embrutar, per a dir bulos, fer públics bulos de que estan tot el dia parlant, pues, com se parla, per exemple, el tema, cada vegada que diuen mentides molt greus, com que la majoria de les violacions es produeixen, les fan, per exemple, els immigrants. Diuen mentides, però ningú es desmentís.
Sí, vostè,
de manera
la sensació
que instal·len els seus discursos, disculpa, ja acabe, en la societat, i bueno, pues ara tindran dos dies per instal·lar aquests discursos plens de bulos, mentides, de racisme, de xenofòbia, de masclisme, i bueno, pues seran dos dies d'espectacle per no traure una moció de censura, que no hi serà, òbviament, per sort, i bueno, pues és un espectacle més de Vox al que ens té acostumades allí.
Però vostè, clar, ara tindrà que estar dos dies allí sentint coses que no són la seva ideologia, i jo sé que per vostè serà un munt pesat. Però ojo, a vostè l'ha reclamat el conseller Héctor Illueca per a que les pròximes eleccions, si trauen la els candidats
per Castelló,
que tenen que traure, sí, se quede en ell, en la Generalitat, val? Bueno, pues si d'allí del foc així cau en les brases, perquè dones compte que este matí el president de la patronal valenciana i vicepresident de la COE acusa el vicepresident del Consell, Héctor Llueca, d'actuar sota les directrius de Podem a Madrid en les crítiques a l'empresariat. I a més diu que de segur que quan acaba el període electoral tornarem a ser amics.
Bueno, nosaltres és començar i quasi que comença pel final, no estem en política per a fer amistats, això ja ho dic, ni per caure bé a ningú, ni tampoc al senyor este, al president de la patronal valenciana, ni tampoc a la COE, que ha carregat contra nosaltres. Nosaltres estem a favor de la gent treballadora, de les famílies, i nosaltres les crítiques que hem vessat són molt clares, són en contra de l'especulació que està empobrint a les famílies i a la gent treballadora, als autònoms, a les pimes, en la mesura que els preus és un flet de manera artificial, pues bueno, estan perjudicant a la gent. Estem sabent, Susana, en aquests temps estan fent públiques els marges de benefici, has nomenat Mercadona, són moltes altres empreses i grans comercialitzadores que estan tenint, no perdent de vista, igual que els bancs, beneficis històrics. Més beneficis en 2022 que en 2021. Estem parlant d'una situació de crisi, a més, que ve d'una guerra, una situació molt dramàtica, i una crisi d'inflació que està empobrint a les xicotetes empreses, als autònoms, a la gent, a les famílies, que no poden arribar a final de mes, molta gent. Estem demanant des d'Unides Podem que se posi a tope al preu dels productes bàsics perquè la gent puga. Entonces, bueno, en aquesta situació, que podem dir que és dramàtica, sobretot per a molta gent, clar, no per a estos senyors que me dius, pues bueno, que n'hi ha gent, grans empreses que estan tenent, nosaltres no volem que ninguna que quiebre les empreses. No estem en contra, perdón, de l'empresariat, però claro que tinguen beneficis espectaculars perquè no estan repercutint, per exemple, la baixada de l'IVA en els seus preus i estan inflant els preus. Pensem, són preus que estan pujant per damunt de la inflació, per damunt del preu de l'electricitat. Tot el món jo crec que pot veure clarament que aquí n'hi ha alguna gent que s'està enriquint en una situació de crisi molt greu. Això no és responsabilitat.
Eli, fent una entrevista la setmana passada, quan presentava el compte de resultats el president de Mercadona, Juan Roig, i ell dia que era precís pujar els preus si no s'havia sigut un desastre.
Sí, sí, ell va dir, hem pujat els preus una barbaritat.
Sí, 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 però si no, que ell reconeixia que era una barbaritat.
Ell ho reconeixia i després dia, bueno, si no hagués sigut un desastre, segurament sobretot per al seu compte corrent, quan estan tenint beneficis espectaculars, nosaltres insistim, nosaltres no estem, Unides Podem, no estem en contra de les empreses, ni en absolut. Estem a favor de les empreses responsables, de les empreses que tenen una pràctica empresarial corresponsable en la societat, que paguen sous dignes i que tenen beneficis. Clar que les empreses han de tindre beneficis, però bueno, jo crec que és bastant sospitós per a qualsevol persona que s'escolta que hi hagi empreses que estan tenint beneficis espectaculars, històrics, diuen, més en el 2022 que en 2021, en una situació de crisi per a la resta de la societat. Què està passant? És igual que en els bancs?
En aquest cas, Salvador Navarro, recordem que tot en veu d'ell, és el president de la patronal valenciana i vicepresident de la COE, ha dit que hi ha partits que necessiten obrir quotes de mercats i per això llancen determinats missatges als seus afiliats o simpatitzants. Es diu, està dient-los que estan fent política quan vostès acusen, per exemple, a Mercadona o Ferrovial.
Bueno, fer política. Jo crec que ell ens acusa de fer politiquerío, que és l'utilitzar de manera partidista el que passa. Nosaltres, clar que fem política. Fer política se fa a favor de les grans empreses, dels especuladors, dels fons buitre, o se fa política a favor de la gent. Quan estem parlant nosaltres de posar un tope als preus i als beneficis de les grans comercialitzadores, clar que són mesures polítiques, són mesures que realment són mesures d'intervenció en el mercat per afavorir la gent, mesures que s'estan prenent en França, que s'estan prenent en Portugal, que són possibles. Aquí s'han pres mesures de posar un tope al gas que està afavorint, que està aconseguint que nosaltres paguem el preu de l'electricitat i que tinguem, no ho oblidem, la inflació més barata, més baixa que la resta d'Europa. Això s'ha fet perquè s'ha intervingut el mercat per insistència nostra, posant preu a tope al preu del gas. Així, als productes bàsics estem demanant, se té que posar un preu tope perquè la gent pugui accedir a això. És política, també és política no intervenir i afavorir el que s'unflen les butxaques, els banquers, els fons buitre, unflant el preu de l'habitatge, unflant a tope el preu de les hipoteques o unflant a tope els preus dels aliments bàsics.
Mm-hmm. Pròxima llei de famílies, això ens interessa.
Sí, és una llei que porta, bueno, era un compromís de govern entre Partit Socialista i Unides Podem, una llei que porta tota la legislatura i en negociació entre les dues forces de govern, però també en la societat civil, en moltes aportacions de UNICEF, de Save the Children, de moltes entitats que treballen en aquesta situació. I bueno, l'objectiu central, per resumir-lo molt, és que els xiquets i xiquetes visquen, en la família que visquen, tinguin els mateixos drets. De manera que és una llei importantíssima perquè vol reconèixer totes les realitats familiars que n'hi ha en la nostra societat, que no ho oblidem, que més enllà de la família, pues la família normativa, anem a dir, d'una família heterosexual, els xiquets, n'hi ha famílies LGTBI, però n'hi ha famílies monomarentals, jo crec que tot el món sap que n'hi ha moltes famílies monoparentals, sobretot encapçalades per dones, que tenen dificultats per treure les xiques i xiquetes endavant, n'hi ha famílies en situacions de discapacitat, en situacions d'immigració, en situació d'aïllament per la ruralitat, n'hi ha situacions molt complicades i molt diverses, sobretot. Nosaltres què volem? El que planteja esta llei, que esperem que pronte passarà algo bé al Congrés, i ja parlarem, han de contemplar totes aquestes realitats i sobretot augmentar les prestacions econòmiques, les qüestions de conciliació, de diferents permisos, que ja tenim alguns tancats, ja parlarem en més detall, no? Però alguns permisos, estem pressionant molt perquè siguin més amples, permisos i el màxim remunerat, pues perquè la gent treballadora puga atendre a les seues famílies, als seus xiquets i xiquetes o als seus pares malalts si se posen de pronto per una situació d'urgència, de manera que és una llei importantíssima per a la conciliació familiar, per a la criança de xiquets i xiquetes, també una prestació, augmentar la prestació de criança per a les famílies, i bueno, pues equipara, per exemple, una cosa important, i en això acaba, ja parlarem més, de les famílies monoparentals, monomarentals, quasi totes en mares, les equipara a les famílies nombroses. Pensem que en este país, que estem a la cua d'Europa en l'ajuda a les famílies, encara que n'hi ha molts partits que se les ompli la boca de família, de parlar de la família, però mai han legislat per a ajudar a les famílies, en aquest país estem a la cua en les ajudes, i pensem que només que tenen ajuda les famílies nombroses. De manera que, bueno, n'hi ha molts tipus de famílies i, per a un detall, equiparem a les famílies monomarentals que tenen dos xiquets a les famílies nombroses, perquè pensem que han de tindre accés, per exemple, a prestacions i a avantatges.
Pues, Marisa Saavedra, gràcies per haver estat així. Espero tindre-la pronta, per a que em conte coses com les que, per exemple, he contat avui. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adeu.